Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades. I amb l'equip habitual que avui encapçala Marc Pujol i té com a ajudant el Toni Olivella, i després la Dorita Martínez, que és la que un cop fa la postproducció del programa, diguem-ne, ho penja tot a l'internet, perquè així, de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, perquè així vosaltres ho pugueu consultar. Ja sabeu també que és un programa, ja fa quasi 5 anys, una tradició, que comencem cada dia amb una cançó que ens parla de records, de coses d'aquestes i tal, i com que d'alguna manera jo aquí faig petits retalls d'història, hem trobat una cançó del Santi Vendrell que porta per títol justament Retalls, i ens sembla molt ideal per començar aquest programa d'avui. Per tant, aquí teniu Santi Vendrell, Retalls.
Molts cops estem prop del mirall, sense fer res, només mentint-nos, intentant, si convé, evadint-nos dels records, sense parlar, però a poc anem posant terra en el cor. Tots són retalls, seqüències del demà, tots són records que sempre estan amb mi. Jo vinc i vaig i mai no arribo enlloc. A cops em canso d'estar en el camí. Tots són records, tots són retalls. Hem fet bocins de tots els cors que repartien primaveres. Enamorats de les estrelles, ens hem cansat. Ningú sabrà si en realitat ens vam morir en cada entrellat. Tots són retalls, seqüències del demà, tots són records que sempre estan en mi. Jo vinc i vaig i mai no arribo enlloc. De cops em canso d'estar en el camí. Tots són records, tots són retalls. Hem après tant que tot és por, que no sabem res de la vida, i caminar entre una mentida ens fa seguir. Tots els retrats es van guardant mentre per dins es van cremant. Tots són retalls, seqüències del demà, tots són records que sempre estan en mi. Jo vinc i vaig i mai no arribo enlloc. A cops em canso d'estar en el camí. Són records que sempre estan en mi. Jo vinc i vaig i mai no arribo enlloc. A cops em canso d'estar en el camí. Tots són records, tots són retalls. Tots són records, tots són retalls.
Cinc de desembre de 1705, el dia que el Palau de la Generalitat de Catalunya i convocades per Carles III de Catalunya s'hi celebren les darreres corts. Hem dit Carles III de Catalunya. Sí, sí, ho heu sentit bé. Ara us ho explicaré, ara us ho explicaré per què. Perquè tot això va de la guerra dels Carlins, ja heu vist, el 1705, per tant, aquí estem voltant el 1714. I aquí apareix la figura del arxiduc Carles, que serà el que encapçalarà el bàndol carlí, per dir-ho d'alguna manera, però que arribarà a ser el Carles III de Catalunya primer i després el Carles III d'Aragó. Ell és el segon fill de Leopold I, l'emperador de l'imperi, Sacro Imperi Romano Germànic, i, per tant, d'entrada, no està destinat a tenir cap paper rellevant a l'imperi. Aquí a Espanya, per una altra banda, tenim el Carles II de Castella, el Carlos Hechizado, que en deien, que té problemes de descendència, no té successió, i que pacta amb el Sacre Imperi Romànic, aquest germànic i tot això, que l'arxiduc Carles, aquest que serà el protagonista o que és el protagonista d'aquest episodi d'avui, que l'arxiduc Carles sigui el candidat a la corona hispànica quan ell falti, per dir-ho així. Pacten, és un pacte entre la casa dels Habsburg, no? Però el fotut, i un pacte que té el recolzament de la majoria de regnes d'Europa, Portugal, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, el Sacre Imperi, però el Carles II fa trampes, té relació amb Lluís XIV de França i fa un testament a favor de Felip d'Anjou, el net de Lluís XIV, i que és també besnet del Felip IV de Castella. I això, de moment, està amagat, ningú ho sap. Però quan el Carles II mora, aleshores, bé, l'arxiduc Carles es proclama Carles III i diu, bueno, doncs jo aquí ara d'això... Però surt l'altre i diu, ep, el Felip V diu, ep, jo també tinc aquesta d'això. I comença un conflicte entre els dos pretendents, l'anomenada Guerra de Successió Espanyola. D'entrada, l'arxiduc Carles és el més potent, és el que va més fort, per dir-ho així, agafa un exèrcit aliat des de Lisboa, embarca i ve cap a la Mediterrània, fondeja a la vila d'Altea, on el 17 d'agost de 1705 serà proclamat rei, en general, rei així, en general, a la ciutat de Dénia, i amb el recolzament de la revolta valenciana dels Maulets, liderada per Joan Baptista Basset. Mentre els Borbons intenten entrar a Catalunya, on els ciutadans, diguem-ne, la plana de Vic, no els deixen passar. La flota de l'arxiduc, amb tot això, arriba a Barcelona, que està sent assetjada per les tropes aliades, per les tropes partidàries del Carles, arriba i la ciutat de Barcelona es rendirà el 9 d'octubre quan el virrei Antonio Fernández de Velasco signi la capitulació. El 22 d'octubre, és a dir, 14 dies més tard, l'arxiduc Carles entrarà a Barcelona i jurarà les Constitucions catalanes, sent proclamat, per tant, rei Carles III de Catalunya. Clar, perquè ho ha fet només aquí. S'instal·larà al Palau Reial i convocarà les que, com dèiem en la presentació d'aquest petit bitllet, seran les darreres Corts Catalanes. A l'any 1706 ell es va fent amb el poder, a l'any 1706 serà proclamat rei a Saragossa i aleshores ja serà el rei d'Aragó. Però el Felip de Borbó tampoc dorm a la palla i cada vegada té més exèrcit, apoyat, recolzat pel exèrcit francès, i acaba derrotant els carlins a la batalla d'Almansa, tot el mal ve d'Almansa, el 25 de abril de 1707. El Carles III respon, doncs, amb algunes mesures així, allibera el Joan Baptista Basset, el dels Maulets, que, com que havia sigut revolucionari, el tenia mig empresonat, i, bueno, va voler respon a l'atac de Felip V de Castella, que, per cert, no s'ha estat ja de proclamar el decret de Nova Planta i anunciar que ell sí que espera un fill, cosa que l'arxiduc Carles no té, i llavors l'arxiduc Carles el que fa és dir, bueno, doncs, escolta, portaré la meva nòvia o la meva futura esposa Elisabet de Würzburg aquí a Barcelona, i de fet ho fa, es casarà primer amb ella a Alemanya el 23 d'abril de 1708 a Korsteneburg, i després a l'1 d'agost de 1708 es casarà amb ella a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona. El Carles III en principi sembla que ho té, les coses li comencen a anar bé, ocupa Madrid, però la reacció de Felip V és important i Anglaterra juga allò que en diríem, perdoneu l'expressió, la puta i la Ramoneta, quan en nom de Carles III ocupa Menorca, però s'ho queden ells. Amb tot això es produeix el fet que serà el detonant de tota la història. L'emperador del Sacre Imperi, el germà gran de Carles III, mora sobtadament, mora sobtadament, i per tant, què passa? Doncs que en Josep I mora sobtadament i el Carles III se'n va cap a Viena i allà, el 1711, serà coronat emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Clar, això canvia l'equilibri a Europa. Els països diuen, escolta, no, això hauríem d'arreglar-ho d'alguna manera perquè no pot ser que tingueu tant de poder. I la guerra de successió s'acabarà amb la signatura, com tots sabeu, del Tractat d'Utrecht el 1713 i després els tractats de Rastatt i Baden, també el 1714, on es reconeix a Felip V com a rei d'Espanya a canvi de que renunciï als seus drets al tron francès. És a dir, Espanya tindrà un... i de rebot Catalunya, naturalment, perquè com que hem perdut la guerra, doncs així ens estem. De fet, però, el Carles III aquest, quan és emperador del Sacre Imperi, que allà agafa el número Carles VI, no renuncia a la corona d'Espanya fins al 1725. Però la cosa està ja fotuda. I, per tant, tenim el Felip de Borbó i els carlins no treuen faves d'olla i Catalunya paga els plats trencats, com quasi sempre. I, per tant, per això aquí tenim aquesta tanta estima als arxiducs i totes aquestes coses. Hi ha una cançó, és només música, no hi ha lletra, no sé què deu pensar en Joan Bibiloni de tota aquesta història, però hi ha una cançó de Joan Bibiloni que parla de esmirall de s'arxiduc, esmirall de s'arxiduc, i que, d'alguna manera, suposo que té a veure amb el galdós paper de Carles VI quan la presa de Mallorca i totes aquestes coses. Per tant, us deixem amb Esmirall de s'arxiduc amb Joan Bibiloni. De desembre de 1968, el dia que a Catalunya, i a Barcelona en concret, reapareix la revista Patufet. Dic reapareix perquè el 1968, com dic, comença una segona etapa d'aquella mítica primera revista que es deia En Patufet. Fixeu-vos que hi ha diferència. Abans, inicialment, es deia En Patufet i després Patufet. Ja veureu per què, ja veureu per què. De fet, la revista En Patufet neix el 1904, en concret el 3 de gener, que es publica el primer número a partir d'una reunió del Foment Autonomista Català que creu important potenciar doncs, la literatura infantil i, per tant, encarrega a Aureli Campmany i Ferrés que prepari un periòdic infantil. L'Aureli ho prepara, són 8 pàgines a dos colors, amb una mida de 160 mil·límetres per 110, vull dir, relativament petit, i a un preu de 5 cèntims. El diari aquest infantil agafarà de seguida embranzida i anirà creixent. Fixeu-vos que això, com dèiem, passa al 1904 i el 1912 ja ho té 32 pàgines, la publicació. I el format s'ha fet més gran. També s'ha pujat el preu, però això deixem-ho córrer. Dirigit inicialment a la classe mitjana i a un públic més aviat infantil, va anar progressivament evolucionant, deixant el caire infantil per dirigir-se més al públic juvenil, és a dir, al públic d'entre 10 i 15 anys, i encarant altres iniciatives. Els inicis no són gaire potents, l'Aureli Capmany no se'n surt massa des del punt de vista econòmic i abandona la direcció i ven a la revista a l'editor del Cucut, Josep Begunyà, que l'editarà ajudat per Josep Morató i que anirà, aquest sí, té la idea clara i per això fa aquest passe de la literatura infantil a la literatura o del públic infantil al públic juvenil i creant aventures una mica més llargues on destaquen amb llum pròpia, naturalment, les extraordinàries aventures o les aventures extraordinàries de Massa Gran que s'inclouran com un fulletó i després, més endavant, integraran també les populars Pàgines Viscudes. Tot això fa que el públic, diguem-ne, d'una certa edat i els pares d'aquest públic doncs tinguin molta cura per portar-los amb els nens i tal. I també cal destacar la importància dels dibuixants. Destaquen en Gaietà Cornet, en Joan Llaveries i en Junceda com a tres, els tres pilots importants, però tampoc cal descartar l'Opisso, el Feliu Elias, la Lola Anglada, etc, etc, etc. Aquest Patufet es publicarà amb tota normalitat i anar creixent, com dèiem, però a finals del 38, quan ja es veu que els nacionals del Franco entraran a Barcelona i que la prohibició, per tant, d'editar en català segur que caurà, doncs deixarà de publicar-se. Passarà tota la postguerra amb grans dificultats. Finalment, algunes revistes infantils catalanes podran arribar al carrer. En Josep Maria Begunyà, el fill de l'original Josep Begunyà, recupera l'avi recuperarà la revista del seu avi, però no li arribaran els permisos, perquè, a diferència d'altres publicacions com el Cavall Fort o com l'Infantil, el Begunyà no s'ha posat sota la protecció de l'Iglésia. O sigui, els altres tenen l'Iglésia com a avalador. Ell no s'hi posi, per tant, l'autorització, allò... No està todavía, ja lo miraremos. Per sort, l'Albert Vinya, que és l'editor del TVO a Barcelona, entra com a membre de la Junta Assessora de Premsa Infantil i té per això capacitat de defensar Madrid que reaparegui la revista, traient-los-hi del cap, escolti, no és cap revista extremista, no hi ha cap partit polític al darrere, no hi ha cap grup de pressió. I, per tant, al final, a Madrid, bueno, donen el permís. Però aquest donar el permís, hi ha allò que diríem la cagaradeta, que se'n diu, no? I diuen, bueno, sí, però aquesta revista no es pot dir en Patufet, perquè en Patufet voldria dir que és com la d'abans. Aquesta revista s'ha dit només Patufet. I, per tant, el 6, com dèiem, el 6 de desembre de 1968, surt a la llum el primer número de la revista Patufet. No en Patufet, Patufet. I ja hi som. Ja tenim l'embolic liat. Per què? Perquè hi ha qui diu que cal fer foc nou i que, per tant, ja està bé, però hi ha qui diu que s'han de mantenir les formes tradicionals i tot això. I aquí, mentre hi ha aquesta baralla entre els dos sectors, no es preocupen de que la revista sigui realment atractiva. Es publica tot el que hi envien, es publica i tal. I, per tant, els nens es van allunyant de la publicació. Un any després de la represa d'aquesta revista, les vendes baixen, l'editorial diu ai, 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 i intenta proposar noves seccions, fitxar gent nova, com el Josep Palet, el dibuixant, però les vendes no acaben de tirar. Finalment arriba el fill del Begunyà, el Jordi Lluís Begunyà, que agafa les regnes del Patufet i li dona una empenta amb la incorporació, al partir del número 90, del 7 de gener de 1972, d'un nou format i d'una colla de col·laboradors que alguns ja us sonaran, com el Toni Batllori, l'Alfons López, etc. Malgrat tot, la cosa no qualla, no para d'haver-hi baixes de subscriptors i a partir del número 137 de l'1 de desembre de 1972 la revista fa una crida a l'opinió pública per dir, escolta, augmentem el número de subscriptors o haurem de plegar. L'intent fracassarà definitivament a l'any 1973 i l'editor Begunyà es veu obligat el 29 de juny a fer un editorial anunciant que per la crisi econòmica i la incapacitat de trobar una línia atractiva, la revista obre un compàs d'espera, de reflexió, i ha de dir el que farà. I el que va fer va ser no tornar a sortir, naturalment. Una llàstima, perquè el Patufet sempre serà el Patufet, encara que sigui un sigui en Patufet i l'altre sigui Patufet. I com que l'únic que tenen en comú tots dos és Patufet, hem buscat una cançó que porta per títol, o hem trobat, més ben dit, perquè no ha estat fàcil, hem trobat una cançó que porta per títol Patufet i que interpreta un grup que porta per nom Sapo. Per tant, en homenatge a aquella revista que va ser la infància de molts de nosaltres, aquí teniu Patufet amb Sapo.
Se'n va anar a l'hort de l'avi sol darrere una col. Va treure el seu mòbil que el duia ben guardat. Doncs volia trucar la seva xat i quedar. Però quan es disposava a començar a marcar, va arribar un vol que encara no havia sopat. D'una mossegada el Patufet se'n passà, tot just quan el pobret estava ben amagat. El petit Patufet va quedar tot ben pringat, sus gàstrics, moc, saliva, tot ben combinat. Va prendre un gran viatge que mai oblidarà. Des d'òfag fins a recta el xaval va flipar. Però quan es disposava a començar a aterrar, caigué sobre l'aixat i que es volia lligar. Era el rei del mambo, un bailet radical. En el seu primer impacte, commoció cerebral. Sol darrere una col. Va treure el seu mòbil que el duia ben guardat. Doncs volia trucar la seva xat i quedar. Però quan es disposava a començar a marcar, va arribar un vol que encara no havia sopat. D'una mossegada el Patufet se'n passà, tot just quan el pobret estava ben amagat.
De desembre de l'any 43 abans de Crist. Abans de Crist. El dia que a Roma és assassinat Marc Tuli Ciceró, més conegut com a Ciceró, i que havia nascut el 106 abans de Crist a la vila d'Àrpium en una família poderosa però rural, per dir-ho així, perquè el pare, en Marc Tuli Ciceró, tenia la salut delicada, per tant havia de viure al camp i tota la família estava al camp. Però era una família molt poderosa i que tenia ganes de col·locar algun fill en política. Per això, quan va néixer en Marc Tuli, el que ens ocupa a nosaltres, ja es van preocupar d'enviar-lo a Roma a que rebés una bona educació per poder-li aconseguir una formació que el capacités per la carrera política. Allà coneixerà gent tan important com Eli Estiló, el que serà el seu professor de gramàtica, estudiarà dret també, estudiarà filosofia, les diferents corrents, els epicuris, els platònics, els estoics, etc. I també establirà lligams amb cercles poètics, com el de Lutaci Càtul, d'on sortiran alguns poetes il·lustres. No? A més, coneixerà a grans oradors com Marc Antoni o com Luci Cras, no? Tot això ho sabem perquè uns anys després Plutarc farà una biografia d'aquest senyor de Ciceró, i per això és un personatge clàssic de la Roma clàssica, és un personatge que té una gran importància i que es coneix molt. Farà, com tots els ciutadans, una breu carrera militar, perquè era obligatòria, a les ordres de Pompeu Estrabó, i reprendrà els estudis que rematarà iniciant la seva carrera com advocat. Però, com que en aquell moment pujarà al tro o pujarà al poder Sula, que és un tirà, ell, en disconformitat amb aquest tirà, marxarà de Roma, emprendrà un viatge a Grècia i a Àsia, oficialment per ampliar estudis, però en realitat per fugir d'aquesta tirania de Sula. No? Allà coneixerà, doncs, tota una colla de gent, els que s'anomenen rètors, els professors de retòrica, que li ensenyaran, a part de tota la cultura grega, li ensenyaran l'art de discutir, per dir-ho així, no? La retòrica no és res més que això. Visitarà també l'Àsia Menor i, per tant, coneixerà tota la cultura d'aquella zona, i quan torni a Roma, a la mort de quan hagi mort Sura, torni a Roma, portarà a la capital de l'Imperi Romà tota la cultura grega i, per tant, ampliarà moltíssim la cultura de l'imperi. A més, es casarà a Roma ja, es casarà amb Terència, que serà la seva musa i la seva ajuda en tota la carrera política, i amb la qual tindrà dos fills. L'any 77 abans de Crist comença la seva carrera política, passa per diversos càrrecs i al final va de quaestor, que és un governador civil, a la província romana de Sicília, on es guanya l'estima de la gent, que li demana que prengui mesures contra l'exgovernador de la illa, que ha robat tot el que ha pogut amb obres d'art i que és un corrupte i totes aquestes coses, i ell posa en marxa tota la seva artilleria, diguem-ne, retòrica, en el famós discurs, en un dels famosos discursos que fa contra Verres, on derrota els partidaris que defensaven l'exgovernador de la illa, i per tant li serveix de trampolí polític per ser elegit pretor urbà i, per tant, poder tornar a Roma. Es presentarà a l'any 64 les eleccions a cònsol, guanyant-les, i des d'aquest consolat s'enfrontarà amb el Catilina, Cosquetàndem Catilina, amb les seves famoses catilinàries, un altre corrupte que denunciarà i que ajudarà a esclafar. Però, considerat encara com molt un pare de la pàtria, però, és clar, el que té molts amics també té alguns enemics, i ell en té. I aquests enemics estan encapçalats per Pissó, que és un cònsol, i Clodi, que és un tribú de la plebs, que l'acusen d'haver fet executar ciutadans romans basant-se en la llei romana, però sense tenir totes les proves. L'acusen de corrupció, en definitiva, de no haver donat als condemnats tota la seva garantia processal. Per tant, si de Ciceró és condemnat, s'ha d'exiliar durant un any a Tessalònica, però com que llavors coincideix que Pompeu, aquell que havia sigut el seu jefe, puja a ser un del triumvirat, Pompeu, César i l'altre, no recordo ara qui era, en Pompeu torna, el Ciceró pot tornar a Roma envoltat d'honors i, per tant, torna a tenir càrrecs. És nomenat augur i després procurador de la província romana de Cilícia, és a dir, l'envien a comarques, però amb molt poder. A Roma, quan es produeixi l'enfrontament entre Pompeu i César, ell tornarà a Roma i, per tant, es produeixi la Guerra Civil, ell tornarà a Roma per recolzar Pompeu. Quan Pompeu perdi i guanyi César, doncs ell haurà de baixar el cap, haurà d'anar a veure César, li haurà d'implorar clemència i dir-li que es dedicarà, a partir d'aquell moment, només es dedicarà a escriure. Però quan César és assassinat, a l'any 44 abans de Crist, el Ciceró torna a la política perquè diu, ara aquests es col·locaran amb el Marc Antoni, que és el secre, que era el segon de César, i no hi estem d'acord. I ell torna a Roma i publica i edita les seves famoses filípiques, en les quals posa caldo amb Marc Antoni, al mateix temps que s'acosta al que serà l'emperador Octavi. El 43, però, el Marc Antoni, que aconsegueix el poder, està enfadat amb ell i ordena executar-lo. El Ciceró agafa el vaixell i se'n va, però mal temps el fa tornar a la costa, on ja l'esperen els partidaris de Marc Antoni per tallar-li el cap i les mans i enviar-los-hi al Marc Antoni, el líder aquest, que les farà exposar al Fòrum Romà, acabant així amb la fama de Ciceró. I com que en tota aquesta història doncs, hem sentit a parlar diverses vegades de Juli Cèsar, no hem trobat cap cançó dedicada a Ciceró, però sí n'hem trobat una dedicada i interpretada per diversa gent, dedicada a Juli Cèsar. Però és una cançó que cantaven els quartets negres aquells americans de les barberies, els Barber Quartets. I en concret, en aquest cas, és el Golden Gate Quartet el que farà aquesta interpretació d'aquest Julius Caesar, que en un moment determinat va ser una cançó de moda als Estats Units. No fa pas massa, als començaments del segle XX. Julius Caesar, Golden Gate Quartet.
He had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything was all right. Caesar, he was king, showed them cats how to swing. He had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything went all right. Caesar, he was king, showed them cats how to swing.
Way down in Dixieland, where Caesar did the band, all the cats thought he was grand.
Julius Caesar,
that cat could suit the cue, so can Lily and Charleston too.
Oh,
he knew just what to do.
Julius Caesar, he had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything was all right. Caesar, he was king, showed them cats how to swing. He had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything was all right. Caesar, he was king, showed them cats how to swing.
De desembre de 1978, el dia que mora a la ciutat israeliana de Jerusalem la que havia sigut primera ministra d'Israel de 1969 a 1974, Golda Meir. Golda Meir, que en realitat, quan va néixer, es deia Golda Mabumich, perquè el seu pare era un fuster de la ciutat de Kíev, i allà va perdre 5 fills i va començar a patir l'antisemitisme de la regió, que començava a envair Europa, i va posar d'acord en tota la família i va deixar la dona amb les 3 filles que tenia, els va deixar a Kíev, i ell va agafar el barco i se'n va anar cap als Estats Units. Allà es va col·locar, per dir-ho d'alguna manera, i 3 anys més tard va cridar a les 3 filles i a la dona perquè anessin cap allà i es van instal·lar a la ciutat de Milwaukee, a l'estat de Wisconsin. Allà van viure relativament bé. La Golda, una de les 3 filles, com ja podeu suposar, va poder anar a l'escola, va poder estudiar i dedicar-se a la docència, que era la seva passió. Però, paral·lelament, tenia una altra, que ella en deia, obligació, perquè ella havia viscut les experiències antisemítiques a Europa i, per tant, allà va començar a lluitar per la causa sionista, afiliant-se al Partit Socialista Jueu. El 1921 es va prometre a Meir Meyerson, per tant, i amb el qual es va casar, i es va convertir en Golda Meyerson, deixant el Mabovich del seu pare. Ella i el seu marit van decidir emigrar a Palestina, que en aquell moment era colònia britànica, i després, quan estiguessin instal·lats allà, igual que havia fet el seu pare, doncs portarien la resta de la família. Van viure 4 anys en un kibbutz, però el marit... Ella no va poder fer de professora d'anglès, però, bueno, cuidava la terra i tot això, van viure-hi 4 anys, però el marit no li callava de que hauríem d'anar a Jerusalem, perquè allà tenim més oportunitats, allà estarem millor, allà podrem tenir fills, i al final, doncs, van dir, bueno, doncs va, anem-hi. Se'n van cap a Jerusalem, efectivament, tenen 2 fills, en Menachem i la Sara, però les expectatives econòmiques no són prou bones, estan mig arruïnats, i encara que no s'acaben de divorciar, però sí que se separen i van cada cadascú al seu costat. La Golda, el 1928, dedicada a la política, acceptarà ser directora de la branca femenina del moviment laborista jueu de Palestina i marxarà, doncs, a Tel Aviv. No hi ha a Jerusalem, sinó que a Tel Aviv, i allà es dedicarà, li encarregaran que viatgi als Estats Units, que ella coneix, per mirar d'obtenir fons, diners, per la causa política del sionisme, fins que arribin a proclamar-la delegada del Partit Laborista. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, a Israel passa una cosa molt curiosa. Els britànics posen en marxa el Dissabte Negre, en el qual arresten massivament a tots els líders haguts i per haver sionistes i que siguin independentistes. En queden alguns de lliures, un d'ells és la Golda, i clar, amb el buit de poder que hi ha, no hi ha ningú, ell es converteix en jefa del Departament d'Estat del Comitè Central de l'Agència Jueva, i es dedica a coses importants, entre elles negociar amb Anglaterra la independència, per amb el pla de partició de Palestina en 2 estats, un d'àrab i un de jueu. El 29 de novembre de 1947, quan la ONU proclami la creació a Palestina d'un estat àrab i d'un estat jueu, Palestina deixarà de ser britànica, però començarà la lluita amb els altres. Deixaran de lluitar contra els britànics, els jueus deixaran de lluitar contra els britànics, però hauran de lluitar contra els àrabs. En Golda Meir, que és un dels 25 signants de l'acte oficial que crea l'Estat d'Israel el 14 de maig de 1948, es dedica a el que sap fer molt bé, viatjar per Estats Units, per la URSS i per molts països del món com a primera ambaixadora oficial d'Israel i sempre buscant fons per l'esclat de guerra que ja es veu a venir en Palestina. El 1949 serà proclamada candidata pel Partit Laborista, la primera legislatura del Parlament israelià, i d'allà en sortirà ministra de Treball i Seguretat Social per uns anys després passar a ser la ministra d'Afers Exteriors. Però el 1969, en concret al febrer, es produeix un fet que canviarà la seva vida, perquè el que fins aquells moments és primer ministre, en Levi Eskol, mora sobtadament i el partit diu, ostres, hem de buscar algun candidat, i el primer que troben, naturalment, és ella, i la presenten com a candidata. Unes eleccions fetes el 17 de març de 1969 ho ratificaran, i per tant, Golda, llavors Meir ja, perquè s'ha canviat el cognom, es converteix en el quart primer ministre de l'Estat d'Israel i, naturalment, la primera dona. Ell lluitarà contra la injustícia social i es guanyarà una imatge de lluitadora important, però tindrà una pedra a la sabata el 1973, quan esclati la guerra amb els àrabs i els israelians, la denominada Guerra del Yom Kippur, perquè comença el 6 d'octubre, que és el dia d'aquesta festivitat hebraica. De fet, tothom l'acusa d'haver estat mirant cap a una altra banda, d'haver badat, i tal, i ella, doncs, bueno, respon a aquestes acusacions dient que ella ha fet tot el que havia de fer. La pau que s'ha aconseguit tampoc és gaire favorable a Israel. Malgrat tot, ella tornarà a guanyar les eleccions de 1974, però el record d'aquella acusació de mala gestió, de mala jueva, de tot això, la porta a l'11 d'abril de 1974 a presentar la seva dimissió i retirar-se a viure al kibbutz Revivim amb la seva filla Sara. I finalment, doncs, el 8 de desembre de 1978 morirà en aquest kibbutz, sent enterrada al Panteó dels Grans de la Pàtria, la que seria, o que havia estat la seva primera ministra, Golda Meir. I com que Golda Meir era una gran amant de la seva terra i de les seves ciutats, en especial de la seva capital, Tel Aviv, però també, i en el fons des del punt de vista religiós molt més que no pas Tel Aviv, de Jerusalem, hem volgut dedicar-li aquesta cançó del Charles Aznavour, que també tenia unes certes, no unes certes, unes importants simpaties cap aquí i cap a aquesta causa, i en un moment determinat va escriure i cantar aquesta cançó que porta per títol Jerusalem, és dir, Jerusalem. Charles Aznavour.
De temps en temps, comme un enfant, ma pensée te dessine Jérusalem, de loin en loin, tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Jérusalem, tels ces émigrants, dans les yeux brûlants, s'ouvrent à l'écho de ton nom. D'au-delà les mers, souvent à travers, Castile et d'une région. J'étais venu, main vide et pieds nus, à toi, Jérusalem. Pour me garder, tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Jérusalem. Où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines? Jérusalem, tout s'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur, élevant un mur entre son cœur et mon. L'espoir toutefois que l'amour encore renaisse et vive encore pour toi, Jérusalem.
9 de desembre de 1895, el dia que neix a la localitat basca de Gallarta la que serà Dolores Ibárruri Gómez, més coneguda com la Passionària. Una dirigent obrera espanyola que era filla d'una família minera, amb el pare Antonio Ibárruri, que era un carlista nascut a Expòsit, és a dir, abandonat a la porta de la parròquia d'Ibárruri, d'aquí va agafar el cognom, i que li va donar, i que es havia casat amb la Juliana Gómez Pardo, una senyora que venia de la província de Sòria, i mantenia dintre de casa seva un ambient, diguem-ne, revolucionari. De fet, el 1910, ella, les condicions econòmiques de la família, l'obliga a deixar els estudis quan estava a punt d'ingressar a l'Escola Nacional de Mestres, ella volia ser professora, començant a treballar com a costurera, com a minyona i altres feines ocasionals. Quan arriba l'any 1916, és a dir, quan ella té 21 anys, el 16 de febrer es casarà per l'Església, això sí, amb el minaire socialista Julián Ruiz, que es traslladen a viure a Múzquiz. Aficionada a llegir, ella aprofita que el seu marit és un líder minaire i socialista per anar adquirint coneixements de marxisme i la seva ideologia doncs, va girant cap a aquest sector i va assumint tota la doctrina marxista. Participarà, junt amb el seu marit, naturalment, a la vaga general de 1917 i s'integrarà a l'agrupació socialista del Somorrostro, començant a escriure articles que signa amb el pseudònim Passionària als diferents diaris de la premsa obrera. Quan els comunistes se separen del PSOE, a l'any 1919, ella seguirà el seu marit, que naturalment també s'escindeix, i el 1920 tindrà participació activa en la fundació posterior del Partit Comunista Espanyol, del qual entrarà al Comitè Provincial de Biscaia, per l'any que ve i l'any següent entrar en el del Partit Comunista d'Espanya. Des del principi ocuparà càrrecs de responsabilitat dintre del Partit Comunista, serà detinguda molts cops, evidentment. El 1930 entrarà definitivament al Comitè Central i l'any següent es presentarà a les eleccions a Corts Constituents dintre del Partit Comunista, que perdrà. Bueno, vist això, ella decideix abandonar el País Basc i el 1931 es trasllada a Madrid, i on entrarà a treballar el periòdic del partit, el Mundo Obrero, i el 1933 serà triada presidenta de la just acabada de fundar Unió de Dones Antifeixistes, coincidint amb un moment de la seva vida privada important, perquè es divorcia del seu marit i estableix lligams amb Francisco Antón, un dirigent del PC de Madrid, que és 14 anys més jove que ella, amb el que tindrà, doncs, 6 fills. Quan hi ha la Revolució d'Astúries de 1934, ella veu que ha de potenciar la seva vessant social i encapçala el moviment del Socors Roig Internacional, intervenint en el 7è Congrés de la Internacional Comunista i, aleshores sí, amb èxit, essent elegida diputada a les eleccions generals espanyoles de 1936, diputada per Astúries. Durant la Guerra Civil, que comença, doncs, a partir d'aquell moment, serà elegida vicepresidenta de les Corts Republicanes l'any 1937 i es convertirà en una espècie de mite per els seus discursos allò abrandats i arrauxats a favor de la causa republicana, que fan que se li atribueixi erròniament el lema aquell del setge de Madrid, el no passaran, quan en realitat allò és una frase inventada a la batalla Verdun de la Primera Guerra Mundial. Bé, en qualsevol cas és igual, hi ha molts altres discursos famosos, entre ells el de comiat als voluntaris de les brigades internacionals que en un moment determinat han d'abandonar Espanya. Amb la derrota de la República a l'any 1939, la Dolores Ibárruri s'haurà d'exiliar, haurà de buscar asil polític a Rússia, a la URSS, vaja. Allà, com que el secretari general del Partit Comunista Espanyol, José Díaz Ramos, morirà, ella serà escollida per succeir-lo com a, diguem-ne, secretària general del Partit Comunista. És, per tant, la màxima autoritat del Partit Comunista a l'exili i també dintre del país. La seva afinitat ideològica amb els governants de Rússia porta algunes ombres, o alguns dubtes sobre la seva capacitat de dissidència, i més quan el 1960 ella presenta la seva dimissió per passar a ser presidenta del PC i essent substituïda pel seu seguidor Santiago Carrillo, que serà el secretari general fins a l'any 82. Com a presidenta del Partit Comunista d'Espanya serà membre del secretariat de la Internacional Comunista, amb gent com Palmiro Tognati, Maurice Toret, George Dimitrov, etc. Rebrà el Premi Lenin de la Pau entre els pobles i, a més, ocuparà, això que dèiem, una mica una de freda i una de calenta amb tots els moviments del pacte, quan la invasió del pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, ella ho condemnarà, però al mateix temps defensarà altres intervencions i tal. Quan mori Franco, l'any 1977, ella tornarà a Espanya i allà serà escollida diputada a les primeres eleccions de la democràcia, novament per la província o la regió d'Astúries. Compromès amb les idees del seu partit, ella ja serà una figura, diguem-ne, més decorativa que altra cosa, però que tothom respecta i tothom respectarà fins al dia 12 de novembre de 1989, quan morirà a la ciutat de Madrid i serà enterrada al cementiri civil de l'Almudena. I, naturalment, la Dolores Ibárruri, com que, aviam, si alguna cosa tenien el Partit Comunista, eren cantants afins, Víctor Manuel, etc. Vull dir, n'hi havia bastants, no? I, per tant, és lògic que una figura com aquesta, doncs, hagi aconseguit que li dediquin moltes cançons, o algunes cançons, no? Nosaltres acomiadarem aquest programa d'avui que hem fet amb el Marc Pujol a les vies de so, encapçalat i ajudat per Antoni Olivella, i amb la Goretti, que ara agafarà tots aquests retalls, com dèiem amb la cançó amb què hem començat, tots aquests retalls d'història, i els penjarà de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè els pugueu escoltar. I qui us ha parlat, en Francesc Morgades, doncs us acomiadarem i us emplaçarem per la setmana que ve amb una cançó que canta l'estimat i asturià, curiosament, també asturià. Per això, amb els vincles d'Astúries de Dolores Ibárruri, segurament hi tenia molt a veure, Víctor Manuel. Víctor Manuel, que va fer una cançó que parla de Dolores Ibárruri i que porta per títol Veremos a Dolores. Per tant, mentre esperem la propera entrega del 5 a la setmana, us deixem viendo a Dolores amb aquest Víctor Manuel, Veremos a Dolores. Fins la setmana vinent.
Veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable? La reconciliación, se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar? No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que no quiere vivir amordazado. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién nos puede negar por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.